Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
3 minuts i mig per sobre de les 2. Avui és dimecres 22 de maig del 2019. Benvinguts a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Fa 2 mesos una aposta arriscada va canviar la dinàmica del centre d'esport Sabadell. Arriscada per partida doble. D'una banda, fent la lectura des del club, després de buscar sense l'encert desitjat 2 perfils d'entrenador diferents, com eren Toni Celigrat i Quico Ramírez, el Sabadell va creure en la figura d'un exjugador recent del conjunt arlequinat, sense massa experiència a les banquetes i que a més estava a Xipre. El caràcter i el sentiment arlequinat per davant dels anys a les banquetes. De l'altra, fent la lectura des del punt de vista de l'entrenador, el segon tècnic d'una Eglarnaca que lluita pels títols a Xipre, que aquesta mateixa temporada ha jugat fase de grups de l'Europa League contra equips com el Leverkusen, el Zurich o el Ludogorets, va decidir rescindir allà i jugar-se-la a 7 partits, deixant la família fins i tot a Xipre fins a finals de temporada, supeditant tot la seva continuïtat a salvar la categoria. Hi havia risc per les dues parts, però també hi havia il·lusió de salvar els mobles i poder, aleshores sí, encetar un projecte de nou, amb calma, sense l'angoixa d'haver de remar contracorrent, i al final de la història ja el sabeu de sobres. 4 victòries en 7 partits, plena a la nova Creu Alta i fora, un únic triomf, el decisiu, el de diumenge a Olot. Antoni Hidalgo ha demostrat molt vestint de curt a la nova Creu Alta, fins i tot amb el braçal de capità, i de moment les seves primeres passes a la banqueta arlequinada també seran recordades amb el pas del temps. Tenia una història pendent, tenia una espina pel descens de categoria que va patir com a jugador, i no sé si se l'ha tret del tot o no, però avui li ho podrem preguntar en aquest programa especial amb un dels grans artífexs de la permanència. Avui ens visita Antonio Hidalgo.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet al control de so, amb l'ajuda també de la Rocío García. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Antoni Hidalgo serà el principal protagonista del programa d'avui. El tècnic de la permanència Olot passa pels estudis de Ràdio Sabadell. M'acompanya aquí a tocar ara mateix per valorar una miqueta aquestes 7 setmanes tan intenses que ha viscut a la banqueta arlequinada i també dibuixar les línies mestres del projecte del futur.
I fora de l'hotel?
Leo Messi encapçala la llista de l'Argentina per la Copa Amèrica, que arrenca el 14 de juny al Brasil. Entre els 23 seleccionats per Lionel Scaloni, no hi és Mauro Icardi. Adri Pedrosa ha renovat amb l'Espanyol fins al 2023. El lateral esquerrà, més, passa a formar part ja de la primera plantilla per ICA. I, per cert, el comitè de competició ha desestimat fa una estona el recurs presentat pel Teruel per suposada alineació indeguda del Cornellà en l'última jornada, i, per tant, tot queda igual que estava, tant al play-off com també al play-out i el descens. Pau Gasol també ha confirmat que no anirà al Mundial de la Xina. 2 setmanes després de passar pel quiròfan, el jugador de Sant Boi, de 38 anys, ha dit que espera competir com a mínim una temporada més al màxim nivell, i el Giro d'Itàlia avui arriba a l'11a etapa, un dia completament pla, però de 221 quilòmetres entre Carpi i Novi Ligure. Valerio Conti segueix vestint el mallot rosa de líder de la General amb 1 minut i 50 segons d'avantatge sobre Primo Roglic. Ahir el triomf d'etapa va ser pel francès Arnaud Demar.
I a les xarxes socials.
Aneu a @RadioSabadell al Twitter, que estem fent ja la llista. Dissabte, 8 del matí, nova Creu Alta, la promesa de la permanència s'ha de complir, i farem una expedició arlequinada camí de la Mola, caminant des de l'estadi fins al cim, amb l'entrepà, amb la beguda de casa, per fer un bon àpat tots junts. Convidats esteu. Això sí, no ens comprometem a tornar també caminant, això pels més valents. Tota la informació, com diem, al perfil de Twitter de Ràdio Sabadell, @RadioSabadell. Tots nosaltres hi serem.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el 60è aniversari del danès Kenneth Bril, cedit pel Bruges al Sabadell la temporada 86-87, la de la permanència a primera divisió. Sobre les 2, entrem en matèria en aquest programa especial que tenim avui amb un convidat de luxe, amb Antonio Hidalgo, l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Benvingut. Primera visita aquí a Ràdio Sabadell, ara ho comentàvem, casa teva. Com estàs?
Bé, bé, molt bé.
Deia, recordo, a la tribuna de la Nova Creu Alta, el teu primer dia com a entrenador del Sabadell, que vam xerrar allà amb vistes al camp, que et deia, a mi se'm fa molt estrany encara dir-te entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Ara han passat 2 mesos, però gairebé semblen 2 anys. Un té ja molt assumit tot el que ha succeït, però a tots, m'imagino que evidentment a tu també, aquestes 7 setmanes han estat llarguíssimes, no?
Bueno, llarguíssimes, però molt intenses. Els dies, al principi, sobretot, de les primeres setmanes volaven, no tenia pràcticament temps per res, només per pensar en el dia a dia, en preparar l'entrenament, preparar els partits, i després sí que les últimes setmanes, sí, especialment la setmana del COI, fins a l'Egea, es va fer molt llarga, 9 dies, i bueno, moltes sensacions en poc temps, però bueno, ha sortit tot bé, que és el que compta.
Tenies una espina, deies, que era la del descens com a jugador del futbol professional a segona divisió B. Te l'has treta del tot, ara que has salvat un descens com a entrenador a tercera divisió, o això encara queda aquí ben clavadet?
Sempre la tindrem allà, no? Però sí que està clar que el que no em podia permetre com a Antoni Hidalgo era tenir un altre cop aquesta sensació. Seria, hagués sigut molt dur de pair per mi, personalment, no sé per altra gent, patir el descens que van patir, i un altre cop amb mi al cap de l'equip patia un altre descens, no?
Recordo, i de fet avui he tirat de meroteca de la notícia que van fer aquí a Ràdio Sabadell el dia de la teva presentació, que el titular era no es tracta de com jugarem, sinó de fer-ho amb entusiasme i amb positivisme. Al final, la clau de tot això era recuperar mentalment a la plantilla, ho vas dir. Entenc que ara la cosa canviarà de cara al futur, després parlarem de cara al futur, però ha estat un repte tan curt i els objectius estaven tan focalitzats que ara que ho veus en perspectiva dius, home, de jugar, vas dir l'altre dia fins i tot, hem tingut fins i tot estones de bon futbol, però la clau era això, recuperar aquesta mentalitat.
Sí, mira, vaig arribar amb moltíssima, moltíssima força, amb moltíssima il·lusió, tenia moltíssima força, i jo crec que és el primer que vaig fer, transmetre aquesta força, aquesta il·lusió, i es tractava de recuperar el primer als jugadors. Jo crec que els jugadors han patit molt, ha sigut una temporada molt, molt dura, i jo havia seguit el Sabadell. Està clar que quan va confirmar el meu fitxatge vaig veure molts partits d'ells. Jo confiava molt, molt, molt en ells, en una situació difícil, però estava clar que ells havien de sentir que eren capaços de donar-li la volta. Només arribar li vaig transmetre una idea de futbol. Jo sabia que no era fàcil perquè no teníem temps. Ells han cregut. Està clar que han cregut, han arribat als resultats i és més fàcil, no? Però jo m'he trobat un grup excepcional. Només li puc dir gràcies a tots ells. A ell li vaig dir a tots ells, i ells m'han demostrat un compromís enorme, no?
Si anem a fa 8-9 setmanes a Xipre i recuperem una miqueta ara que ja ha passat el temps i que es pot veure la decisió presa en perspectiva, clar, és una decisió duríssima en el terreny personal, perquè més enllà del que significa a nivell laboral de créixer, etc., tu deixes la família enrere. Tens la família, pare, mare, tens el germà aquí a casa teva, a Canovelles, però tu deixes a la dona i els teus fills a Xipre, que va marxar allà precisament per la teva feina, i fins i tot a Olot l'altre dia el primer que vas fer va ser emocionar-te per això. Ha estat més dur fins i tot del que preveies en un primer moment, el fet d'estar aquests 2 mesos sense aquest suport més íntim?
Sí, ha sigut més dur del que pensava, perquè ara tot és molt bonic, hem aconseguit l'objectiu de salvar l'equip, que jo ho tenia molt, molt clar des del principi, però jo, durant tots els dies arribaves a casa, no hi havia ningú, està clar que estaven els meus pares i el meu germà, però jo, a casa no estava la família, no estaven els nanos per desconnectar, per parlar d'altres coses de la vida, que som entrenadors, som futbolistes, però tenim vida també. I, bueno, això ha fet que tots aquests dies he estat 24 hores pensant en el Sabadell. Hem arribat a on volíem, però no pensava que seria tan dur. Però, bueno, ara ja queda poc perquè vinguin, i bueno, no passa res.
com han viscut ells, perquè clar, jo recordo en el seu dia, i ara et deia fora d'antena aquesta anècdota, que tu celebraves els gols fent la senyal de les ulleres, i que crec que era el dia del Castellón, que estava la teva família per aquí, i vaig dir, ostres, no sé què han menjat a Xipre, però han crescut una miqueta respecte a la teva etapa com a futbolista, i clar, samarretes del Sabadell, vivint-ho també amb passió, però des de la distància, que deu ser difícil per ells, no?, anar continuant amb el curs acadèmic allà a Xipre per no perdre l'any, però anar pendent del que passa aquí a Sabadell, de retruc, mirant de reull sempre.
Sí, no. Mira, són situacions que ells van viure la meva etapa com a jugador. Tenen 12 i 18. El gran se'n recorda molt més que el petit, però, bueno, ells tenen un molt bon record del que vaig fer com a jugador aquí. Em preguntaven sempre com anava el Sabadell, què passava a Sabadell. Jo li deia, ha tornat a Gato... Ells s'identifiquen en gent que van compartir coses, no? Però, bueno, no és fàcil. Han sigut dies difícils, han seguit el Sabadell per la televisió quan ho donava, per Ràdio Sabadell quan ho fèieu tots els partits, i, bueno, han sigut dies durs, però ells ho viuen amb molta il·lusió.
I els pares, que des del primer moment estaven aquí també, clar, els pares des de la presentació ja estaven allà, i en certa manera això és com un suport, no? El compensar el tenir als fills, a la dona, a la distància.
Sí, mira, els meus pares són molt futboleros i m'han portat des que jo era petit per tots els camps de tot arreu. Poder veure els meus últims anys com a jugador aquí a Sabadell, pel meu pare i la meva mare, va ser un regal, pel meu germà, perquè els encanta, i ja veieu, l'altre dia també estaven a Olot, són els primers que van anar a tot arreu. I era un altre cop, després de moltíssims anys com a jugador i com a entrenador fora, tenir el fill a prop és molt, molt important per un pare.
Això a nivell personal. A nivell laboral, deixes un contracte que tens amb una certa estabilitat, amb un club que ja l'anàvem seguint des d'aquí, des de Sabadell, des que va marxar en el seu dia Xavi Roca, i vas mirant a veure què fa l'Eclernaca, etc. I clar, tu decideixes trencar allà per venir aquí a jugar-te les 7 partits. Veient la mala pinta que feia l'equip en aquell moment, era molt arriscat també.
Sí, però... Jo personalment creia molt en el que passaria, en el que podíem donar als jugadors, però, bueno, aquesta sensació que dius, quan parlava amb molta gent, és la sensació que tenia la gent, perquè està clar que era un repte difícil, però, bueno, amb la il·lusió i amb la passió que li hem posat tots, ho hem tret.
Potser pel fet de venir a Xipre amb la ment, en aquest sentit, no contaminada, o veient el partit o els partits o la plantilla des de la distància, ha servit també el dir, doncs jo des d'aquí no veig tan malament, o...
Sí, jo, quan em van trucar, jo analitzava la plantilla i no veia tan mal equip com el que es pintava, no? Però, bueno, ha sigut una gran feina, sí.
Una gran feina que també ha lloat en les últimes hores el president Esteve Calzada, que concretament, després d'acabar el partit de la salvació a Olot, es referia a Toni Dalgo així.
Ja el vam tenir a sobre la taula com a candidat, com vam fer el primer canvi d'entrenador, i en aquell moment no ens vam acabar de decidir, i realment doncs estem contents d'haver-lo triat amb ell, agraïts també als altres dos entrenadors que han passat per aquí. Jo estic sense energia, realment han set dos mesos que ha passat molt malament, i tinc que agrair el suport de l'afició, la lluita final dels jugadors, Antonio Hidalgo, que se la va jugar, i també la meva família, que m'ha estat donant suport, perquè realment vosaltres esteu més acostumats amb aquestes emocions, però ha estat terrible, això sí.
Ha estat dur també, no? Antonio Hidalgo està una mica més acostumat a aquesta sensació que deia l'altre Esteve Calzada, però 7 partits que també han estat durs.
Sí, no, està clar que no. Això... Hi ha molta tensió, hi ha molta pressió. Està clar que per molta gent és només futbol, pels nostres, per la gent dels que tenim sempre, els nostres socis que sempre estan al costat, passi el que passi, és un sentiment. Per nosaltres és un... Quan has jugat en un club com és el Sabadell, ho sents molt més a prop, però també és el nostre treball. Pateixes molt, hi ha molta gent darrere que com el Presi, que ha posat moltes hores, diners, són sensacions dures, i, bueno, tothom té un patiment molt gran durant tots aquests mesos, quan hi ha unes expectatives al principi i després passen a tot el contrari. Però bueno, d'això s'ha d'aprendre.
Al tram final et llançaré alguna pregunta que hem rebut a través del Twitter quan vam anunciar l'entrevista amb Antonio Hidalgo, obríem aquesta possibilitat, però aprofitant que diem això, el Nando Ruiz ens preguntava qui va trucar a l'Antonio Hidalgo per venir i qui el va acabar convencent per agafar aquest repte. Ara que parlàvem que, de fet, Esteve Calzada confessava que ja tenien a la llista de candidats en el primer canvi, quan es va decidir prescindir de Toni Saligrat, en ment a Antonio Hidalgo, quan s'acaba concretant tot, qui és qui agafa el telèfon o qui t'acaba de convèncer de dir cap aquí?
Bueno, mira, hi ha diferents situacions, no? Jo vaig parlar amb Anza precisament quan van destituir el Toni Saligrat, es va apostar pel Kiko i ja teníem un cert contacte, no? També tinc una relació amb l'Àxel, una persona importantíssima també en aquesta situació ha sigut el Juve. Han cregut en mi sense saber com seria com a entrenador, no? Jo crec que és una situació que jo em sentia preparat, arribava el moment que em sentia de donar aquest pas i confiar el futur d'un club amb un entrenador sense experiència amb només 7 partits no és fàcil, i a tota aquesta gent que va confiar i que jo també tenia la confiança en ells. Jo veia quan parlàvem, tenien confiança en mi. Sé que era un moment difícil, però quan ells em trucaven, em deien que volien que vinguessi, jo veia que havia una confiança i jo els hi vaig transmetre també aquesta confiança, no?
Has esmentat a Juve. Juve l'Alex Jogo, clar, una cosa és sentar-te amb ell al costat en un vestidor i una altra cosa és agafar les regnes d'un equip, una plantilla de segona divisió. Bé, què tal l'experiència d'aquests 7 partits amb ell?
Molt bé, molt bé. A veure, jo tenia clar que necessitava persones de la meva confiança al meu costat i el Juve, ja he dit, que ha sigut important, molt important perquè vingués aquí. Van compartir 2-3 anys junts, ens coneixem de petits, d'haver jugat l'un contra l'altre, tenim una relació molt, molt fluida i bueno, jo sempre vull que la gent que estigui al meu costat sigui de la màxima confiança, no? I made no promises, I can't do
golden rings, but I'll give you everything. Han estat 7 jornades, ho dèiem ara, mitja vida, però 7 jornades al cap i a la fi. Estem parlant avui amb Antonio Hidalgo, que ens visita a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Plena casa, fora una victòria de 4, però l'última, la decisiva a Olot. Ara diu la veritat, un treu la calculadora quan és un repte tan petit com aquest i abans d'afrontar-lo diu, mira, hem de sumar tants punts, hem de fer-nos forts a casa. Els càlculs ja eren aquests en el seu moment quan agafa la... Encara que la portes en fora, clar, evidentment, ningú no diu, doncs jo vull fer aquests punts o aquests altres, però de portes endins teníeu ja aquests càlculs fets o no?
Mira, estava clar que la situació que estàvem havíem de fer molts punts. Guanyar 4 de 7 era una situació difícil, però clar, que has de mirar quin calendari, quan has de decidir si vens o no, mirar calendaris, mirar situacions i veure si pots treure, però al final això no val per res, has d'arribar, centrar-te en un partit, guanyar-lo, el següent, és així, és que no serveix per res, perquè és clar que necessites 12 punts per salvar-te finalment, però després arribes i has de preparar un partit, acaba aquest partit, passar pàgina, analitzar i el següent. Així que no serveix per massa.
Anem a les victòries, ara que ja sabem quines són. Lleida, amb una pilota que treu Àngel sota pals a última hora. Castellón, no cal ni dir el gol d'Arturo, tot el que va suposar a nivell de bogeria. Egea, amb aquell possible penal a última hora, al minut 90. I Olot, amb gairebé 2.000 aficionats allà. Amb quina et quedes i per què?
Jo crec que, a veure, la de Castellón jo crec que la recordarem tots en molt temps, jo per almenys. És una situació que vam fer un molt bon partit, vam ser millor que ells, vam proposar molt, ells van haver de canviar el sistema 2-3 vegades, però està clar que la primera és fonamental. Després de Badalona, de la primera part de Badalona, i de treure aquests 3 punts va ser molt important. Van jugar molt bé la primera part, van posar per davant, la segona, doncs amb aquests nervis. Està clar que teníem el record, sobretot els jugadors de Mestalla, Cornellà... Bueno, aquesta victòria ens van donar aquesta aquesta motivació de saber que podíem aconseguir-ho, no? I també era una, per ells, sobretot, jo, com hem dit abans, jo estava fora i no tenia aquesta sensació, però ells no guanyaven un partit des del dia del Conquense. Clar, feia moltíssim temps. Aquesta situació de guanyar un partit allibera una mica.
I de derrotes? Perquè n'hi ha hagut tres i no sé quin ha fet més mal. Badalona pel fet de ser la primera i pensar, buf, a veure si ara no començarem amb bon peu i no hi creuran, això que deies abans. Hèrcules, que potser era la més previsible, o Alcoyano, perquè semblava que havien fet el més complicat i llavors un altre cop ens va enviar cap a baix.
Jo crec que la més difícil va ser el Coll, no? Perquè vam fer una bona primera part, sent millors, tenim més equacions, es van posar per davant, vam empatar. La segona part no estava passant masses coses, però bueno, quan ets millor que l'altre equip, almenys has d'empatar, no? I era un rival directe. Aquesta jornada em sembla que arribàvem 2-3 posicions per encima del descens. Després aquesta derrota ens va enviar al descens. Ja havia una possibilitat de 16.000, una de 16.000, que no depeníem de nosaltres. Clar, això fa que... Bueno, ja som així, aquí. Una de 16.000, pensàvem que seria impossible dependre de nosaltres.
Són patidors de mena, aquí Sabadell.
Era increïble, clar, però bueno, jo vaig arribar i li vaig dir, perquè això està al vestuari, això es parla, eh? Bueno, jo vaig arribar, ja sabem que hi ha una de 16.000. Una! Jo deia, una! Bueno, si nosaltres fem la nostra feina, que és el que hem de fer, ja veurem el que passa, no?
Des de fora dona la sensació que la clau de l'efecte Antonio Hidalgo, si ho volem dir així, és haver connectat. D'entrada de portes en fora, amb una afició que ja et tenia molt ben considerat de la teva etapa com a jugador, que tu havies guanyat, i que de seguida va haver-hi aquest feeling, no?
Sí, no, un feeling gran, no? Amb gent a través de missatges, però per mi la victòria més gran és que, bueno, que ha estat que el feeling que he tingut amb els jugadors. Ha sigut increïble. Està clar que bueno, que uns han jugat més que altres, però bueno, la relació en aquests dos o tres dies des d'acabar l'Olot ha sigut increïble. Jo només puc donar-li les gràcies a ells, creure en mi, i el que han fet en aquestes jornades per mi ha sigut molt gran.
De fet, anava a dir això, anava a separar la part de portes en fora a de portes en dins, i només cal escoltar a Àngel Martínez, també a Olot, diumenge, per entendre una miqueta el que dèiem ara, no? Aquesta connexió que de seguida hi va haver.
Hem d'aprofitar aquesta empenta, no? Jo crec que acabem l'any molt bé. Jo crec que des de l'arribada d'Antonio l'equip ha sigut d'un altre, hem tingut molt de feeling, a més és un entrenador de l'hòstia, ja t'ho dic, des de primer segon van veure que anava a fer funcionar l'equip. Hem acabat molt bé la temporada i hem d'aprofitar aquesta empenta de la gent, empenta del míster, i ja t'ho dic, hem salvat la vida i hem de valorar aquesta vida que hem salvat, cuidar-la i aprofitar-la per la temporada que ve, mirar cap a un altre lloc.
Diumenge ja ho vas dir, avui també, el tema de gràcies per creure en mi. Han parlat bé de tu en públic i en privat, jugadors que han tingut molt protagonisme i jugadors que no han tingut pràcticament minuts, i fins i tot avui estàvem parlant ara a la redacció, fins i tot companys d'informatius ens deien, ostres, pregunta-li a l'Antonio com ho fa per aconseguir que hi creguin en ell, o aquesta motivació extra, que en un moment tan delicat com el que ell va afrontar, aquest aspecte emocional, reactivar-lo, com s'ho ha fet per aconseguir girar el mitjó?
Bueno, jo no li dono tanta importància a això. Jo vaig arribar amb un missatge clar. Està clar que ells estaven en una situació de molt patiment. Està clar que tots els jugadors han anat a la mateixa direcció. Jo he pres decisions sobre jugadors que han sigut companys meus. Aquests jugadors han tingut una reacció increïble, increïble. I, bueno, no he fet res més que dir-li coses clares, el que pensava en qualsevol moment, el funcionament de com funciona un vestidor o de com funciona un equip de futbol, del meu punt de vista. Sempre he sigut molt clar i molt directe. i jo crec que això és el que he fet des del primer moment.
Doncs estem parlant amb l'Antoni Hidalgo, dos minuts i creuem l'equador del programa d'avui. Fem una petita aturada a la publicitat i no patiu, perquè sé que moltes de les preguntes anaven orientades, ja saps com va això del futbol, Antonio, que gairebé fa 2-3 dies que estàvem saltant a Olot i ja estem pensant en el futur, pròxima temporada, etc, etc. Doncs res, una pausa per la publicitat, el Roger ens ven quatre coses i parlem de futur.
Històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
Basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Amplio el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Passant una bona estona, estem avui amb l'Antoni Hidalgo, amb l'entrenador del Centre de l'Esport Sabadell, que en les últimes 7 jornades ha acabat salvant l'equip, i l'entrenador del Sabadell 19-20, no? Perquè va signar contracte amb aquesta clàusula que en cas de permanència hi havia renovació automàtica, i crec que això molta gent t'ho deu haver preguntat, fins i tot a Olot el mateix dia del partit, de Toni, ara queda't, ara no te vayas, que segur que és un comentari que has llegit al Twitter, etc. Ara projecta de nou.
Sí, em sorprenia una mica, no? Perquè està, jo crec que ho vam anunciar quan vaig firmar, no? Però sí, tenim un any més, encantat d'estar aquí, de continuar en el projecte, de ser des del primer dia, fer un projecte no amb tanta angoixa. Sé que hi ha molt treball i, bueno, des del primer minut amb molta energia i moltes ganes de preparar-ho tot.
Canviar radicalment el repte, perquè el repte fins ara era aixecar un equip que estava molt tocat, 7 partits, hi havia un timing molt clar, i ara és, clar, viure un estiu sencer, mentre que hi ha equips que estan jugant play-out, play-off, etc. Aquí ja començar a planificar la pròxima campanya, fer-te una mica, m'imagino, l'equip a la teva mida i els teus gustos futbolístics, perquè et vas trobar la plantilla ja feta i sense marge, i aquí, clar, és una possibilitat, una oportunitat enorme, m'imagino, per un entrenador, de poder fer el model com et vingui de gust, en certa manera.
Sí, està clar, no? Està clar que la meva idea ja l'heu vist. Parlarem moltíssim amb el Manza de les situacions que puguin haver al mercat, veurem molts jugadors i després veurem fins on podem arribar, no?
Preguntes típiques que hem de fer a 22 de maig. Veurem molts jugadors de l'actual plantilla l'any que ve?
Bueno, primer hem de parlar amb ells. Ells primer han de saber la situació abans que ningú. Això s'està fent. I després parlarem de totes aquestes situacions.
Aquestes reunions van començar ahir, durant el dia d'avui i demà. També és un clàssic, no? La setmana després d'acabar la Lliga, ho saps de sobres com sí, la teva etapa de jugador, que és el que toca. Clar, també això és una postura diferent per tu. M'imagino que també és estrany, no? Primer entrenador i haver d'estar aquí parlant amb el director esportiu, amb els jugadors. Això és tot nou, no?
Sí, bueno, però és el que toca. S'han de prendre decisions. Totes les decisions són consensuades, i bueno, s'han de prendre decisions, una cosa no quita l'altra, perquè hem de començar a arrencar un nou projecte, hem de veure les situacions que a més s'adapten al nou projecte, veurem fins a on pot arribar el club i així és el que farem, no?
Alguna petició expressa d'Antoni Hidalgo, de dir, per com juguem, per com ha acabat la temporada, jo vull que aquí en aquesta posició tinguem aquest jugador, jo vull que aquest, si es pot, que es quedi?
Bueno, i el mercat de segona B és molt gran, hi ha situacions de tot tipus i està clar que intentarem aspirar fins a on arribem els millors jugadors que puguem.
Deia fins i tot a l'actual plantilla, eh? O sigui, algun jugador que diguis, per com ha acabat la temporada en l'etapa que he estat jo vull que continuï sí o sí ell.
Bueno, jo ja he parlat amb el Manza, això està sobre la taula, i està clar que anem tots en la mateixa direcció.
No traurem cap nom, no?
En aquest sentit. Crec que no.
Ni tampoc de si possiblement algun jugador que tingui contracte pugui ser baixa, etc.
No, això primer ells ho han de saber, nosaltres som la meva manera de veure les coses és que hem de ser molt transparents des del primer segon, sobretot amb ells, i després està clar que vosaltres haureu de fer la vostra feina i com, ja sé com va això, no?
Ja t'he dit que això és nou per tothom, no? Ara et toca posar-te a l'altra banda i haver de respondre les preguntes típiques que en una altra època serien com a l'altra part afectada. Hem parlat d'esquemes també. Tu vas sorprendre una miqueta a tothom amb la teva arribada jugant amb 4 al darrere sense pilota, que això és més normal, però llavors variant amb la pilota, amb la sortida de pilota, 3 centrals, una manera diferent per a molts jugadors de l'actual plantilla i pels rivals també, que en moltes ocasions han hagut d'adaptar-se. És la teva idea de cara al futur també? Aquest esquema que has emprat en aquestes 7 jornades, com deia abans, que era tan difícil que el jugador ho entengués en tan poc temps, ara la vols extrapolar l'any que ve i fins i tot vestir l'equip amb aquesta estructura tàctica al cap?
Bueno, està clar que és una estructura que m'agrada moltíssim, però això no vol dir que no tinguem més variants. El que no podíem fer ara, en 7 partits, era tornar boixos als jugadors. Havíem d'apostar per una idea. Jo vaig creure que aquesta estructura era la més adient per treure resultats. Jo creia que tenia jugadors per fer-ho. Jo creia que aquesta manera de jugar podíem tenir més gent darrere la pilota en cas de pèrdua de pilotes, que ells es sentessin més còmodes, i bueno, jo crec que ells van creure de primer minut i això ha sigut lo important, no?
Aquesta és la primera setmana després d'Olot, de la permanència. A partir d'ara són setmanes de molta feina als despatxos, però m'imagino que en el teu cas també, clar, de normal, quan eres jugador tornaves a casa, m'imagino. Quan estaves a Xipre com a entrenador, entenc que les teves vacances eren tornar aquí a Catalunya també, a Canovelles, i ara és molt estrany, no? Perquè ara suposo que esperar que acabi el curs pels teus fills, tornaràs a Xipre, m'imagino.
Sí, has de tornar, has de tornar per fer la mudança amb la família i tornar amb ells.
I després tornaràs cap aquí, de cara a l'any que ve, amb una estabilitat en tots els sentits, no? Un any com el que havia estat la teva etapa com a jugador aquí a Sabadell, a Canovelles, amb tota la família. De pel mig, faràs alguna escapadeta per desconnectar? Bueno, s'espera un estiu complicat a nivell de fitxatges i, a més, està pendent amb el mòbil?
Jo crec que, bueno, serà un estiu no dur, però està clar que estarem pendent del mòbil, haurem de parlar moltíssim amb el Manza, amb el Bruno, amb el Presi. Hem de fer moltíssimes coses, hem de parlar sobre moltes situacions i bueno, això està clar que farà feina, però està clar que també hem de desconnectar una miqueta.
Tens les ulleres de sol i el mòbil aquí a sobre la taula. Si agafem el mòbil ara i busquem les felicitacions que has rebut en els últims dies, alguna que t'hagi fet especial il·lusió?
Bueno, mira, a mi em fa il·lusió que la gent que està al meu costat he rebut moltes, i estic molt agraït de tota la gent que s'alegra molt dels èxits meus. Però està clar que hi ha gent que està molt a prop meva, que és la meva família i amics, i gent que no està a prop però que són amics meus i que s'alegren moltíssim, que aquests missatges són la vida, perquè ells saben el que es pateix perquè quan perds ja no tens tants missatges, però arriben missatges. I aquesta gent, doncs, és la que li has de donar les gràcies, perquè sempre estan al costat meu, passi el que passi.
I aquí a Sabadell, en la teva etapa de jugador, vas fer amics?
Sí.
Quants?
Uns quants, sí.
Doncs amb alguns d'ells hem parlat, i crec que ja ho han fet a nivell privat, però vull que escoltis també el que ens han deixat.
Hola, Antonio. Soy Xavi Roca. ¿Qué tal? Te mando este mensaje de voz para pues felicitarte, que ya lo he hecho personalmente, estamos en contacto y sabes que me alegro muchísimo de que al final hayas conseguido el objetivo. Habíamos hablado mucho tiempo de la opción, de cómo iría, y al final has sido valiente, optaste por tomar la iniciativa de liderar estas semanas para intentar conseguir la deseada permanencia, y me alegro muchísimo, ya lo sabes, de que todo vaya bien, de que ahora tengas por delante toda una temporada para poder demostrar tu valía, que no tengo ningún tipo de duda. Me alegro muchísimo de que todo haya salido bien, ahora a disfrutar, a cargar las pilas y a trabajar para el año próximo. Me alegro también, evidentemente, por toda la familia Requinada, porque han sido unas semanas duras de sufrimiento, pero Pero bueno, luego se ha valorado y nos hemos alegrado porque al final, bueno, todo cuesta y todos los éxitos, en este caso es un pequeño éxito el haber salvado la situación, pues después de haber sufrido, pues se valora mucho más y se disfruta mucho más. Un fuerte abrazo.
Muchas felicidades, Antonio. Ya te lo he dicho personalmente, pero desde Valladolid aprovecho para darte públicamente la enhorabuena a ti, al club y a toda la gente que ha hecho posible que el Centro de Sabadell pueda estar un año más en Segunda B. Hace mucho tiempo que estás luchando por vivir una experiencia así y es un premio muy merecido. Un fuerte abrazo.
¿Qué tal, Antonio? Soy Lanza. Nada, que como te he dicho esta mañana, que me alegro muchísimo por la permanencia que has conseguido, que has hecho lo más difícil y nada, desearte lo mejor para la temporada que viene y espero que sea un buen año para todos y sobre todo para el Centre Esports Sabadell, que seguro que lo vas a hacer igual de bien que hasta ahora y desearte lo mejor porque gente como tú es bueno para Sabadell, para la entidad y gente preparada con ilusión, pues mejor gente de la casa que no de fuera. Muy feliz y desearte lo mejor para la temporada que viene.
Hola, soy Gerard Sabariego y quiero enviar mis felicitaciones tanto a Antonio como al resto del cuerpo técnico, plantilla, afición y toda la gente que rodea este gran club. Como compañero y capitán ya fuiste un gran referente y un ejemplo, y en cuanto supe de la noticia que ibas a ser el nuevo míster, no tuve ninguna duda de que con tus capacidades, tu sentimiento por este club, tu liderazgo y sobre todo tu competitividad por ganar absolutamente en todo, iba a hacer que se consiguiera el objetivo, la salvación. Un abrazo fuerte y estoy seguro y espero que la temporada que viene se va a luchar por objetivos diferentes.
Hola, soy Carlos Cler, jugador de Osasuna y exjugador de Sabadell. Y nada, quería felicitar a toda la familia arlequinada y sobre todo a Antonio por esa salvación, por ese trabajo magnífico. Todos teníamos claro que iba a ser un gran entrenador, era un gran jugador, un gran capitán y fuera en los banquillos no es menos. Así que un abrazo a todos y muchísimas felicidades.
Hola, buenas. Bueno, pues quería decir unas palabras a Antonio Hidalgo. Bueno, lo primero que quería decir es que como jugador era impresionante, consiguió todo, me refiero a era un jugador distinto. En el campo se veía que era un jugador que podría ser entrenador, que leía los partidos, era nuestro capitán, nos aconsejaba. Entonces, bueno, es el tipo de jugador que le ves que puede ser entrenador. Igual que yo no me veo, igual que veo otros jugadores que nunca podrían ser entrenador, a él se le veía. Y por ahora le está yendo bien. Ha levantado un Sabadell que estaba muerto, que yo le veía algún partido, he visto algunos partidos antes de que llegase Antonio, y era un equipo totalmente con una dinámica muy negativa. Y la consiguió levantar, salvar, que no era el objetivo principio de temporada, pero el objetivo final era ese y era muy complicado por la puntuación que tenía. Pero bueno, darle la enhorabuena a él, también a Juvenal, que le habrá echado una mano grande, viendo los partidos y todo. Y bueno, le mando un abrazo, espero que le vaya bien, que creo que seguro. Y como aficionado yo del Sabadell, que he jugado ahí unas temporadas, muchas gracias por dejar el equipo en Segunda B. Y bueno, si tienes continuidad, seguro que te va a ir bien. Te mando un abrazo.
Xavi Roca, Sergio Dorado, Manu Lanzarote, Gerai Sabariego, Carlos Clerc y Aníbal Zurdo.
No, primer de tot, agrair, no, aquestes paraules, no? Aquest matí he estat amb el Lanza.
No t'ha dit res, no?
No, no he dit res. Feia moltíssim temps que no estaven junts. Va venir, em sembla, que el dia del Castellón, em sembla. I, bueno, aquest matí està amb ell, hem parlat moltíssim. Té moltes... M'ha sorprès, eh? Té moltes inquietuds de ser entrenador. Hem estat parlant de futbol, de vestidors... Ha sigut una xarra molt bonica amb una persona com el Lanza que va ser moltíssim aquí, que ha patit moltíssim amb el futbol, jugant a tercera, segona B i arribant a lo màxim a primera divisió i bueno, ha sigut una xarra molt bona, no? Ha parlat també al Gerai, que també vaig estar amb ell fa unes setmanes, que a veure si té molta sort amb el playoff amb el Llagostera.
Contra el Portugalete, jugant aquesta setmana i la que ve.
Sí, podem pujar i ens enfrontem al Llagostera, no? I l'Aníbal, bueno, va deixar un record molt gran, ara està també lligat al món del futbol, a l'altre vertent. I, bueno, que dir del Xavi Roca i el Sergio Dorado. El Xavi... va apostar moltíssim en mi en dues etapes diferents de la meva vida, i el que he tret d'ell és que ara és el meu amic. Abans era el meu jefe i ara és el meu amic, no? Tant ell com amb el Sergio van treballar junts a l'Arnaca, el Sergio va ser el meu preparador físic i ara són amics meus, no? Són gent molt important amb la que vaig parlar moltíssim per prendre la decisió de venir aquí, tant amb el Sergio com el Xavi van parlar moltíssim, són gent de futbol que de vegades quan tens dubtes també va molt bé que algú et digui alguna cosa, i tots dos em van animar a prendre aquesta decisió també.
Del Carlos Clerc millor no parlem, perquè la veu...
El Carlos jo crec que ha tingut alguna nit difícil, eh?
Sí, home.
Molt difícil. Però bueno,
una mica fònic, va pujar dilluns a la nit, a primera divisió.
Jo crec que encara la ressaca la té molt fresca, no?
Tu saps el que és pujar a primera divisió amb un gol teu, diria, amb el Màlaga?
Sí, amb el Màlaga contra el Tenerife.
Sí, saps el que és un festeig, aquest tipus?
Sí, vaig parlar amb ell també fa uns dies i bueno, s'ho mereix arribar a la primera divisió i que l'any que ve la pugui disfrutar, no?
En el tram final tenim diferents comentaris, preguntes de gent a través de Twitter que ens han anat deixant. D'entrada, alguns comentaris que no són ni pregunta. Per exemple, l'Antonio Carbonell ens deia: mil trillones de gracias por salvarnos, Antonio. El equipo estaba muerto contigo y Juve en el banquillo. En la próxima temporada iremos al templo a disfrutar de cada partido. O al Miguel Pérez Caballé, que diu: para mí ha sacado todo lo mejor de este equipo, ya debe empezar la temporada que viene. Hemos sido muy vulnerables en defensa y portería, y si el Sabadell le da el banquillo, que sea hasta el final. Per tant, aquestes felicitacions també de part de l'afició. I més coses, per exemple, l'Antonio Barragán, que en certa manera ja ha respost, diu: ¿qué te hizo pensar que podía sacar al Sabadell de esta situación?
Bueno, ho he dit, no? Jo confiava molt en la plantilla, jo veia que havia moltes possibilitats de fer o de treure aquesta situació, i jo crec que això ha sigut el principal, no?
El Jordi pregunta: quin objectiu et planteges de cara a la 19-20?
Bueno, jo ara mateix l'objectiu que tinc és preparar-me el millor possible per començar la primera temporada i arribar al primer partit de Lliga, i a partir d'aquí no pensar gaire més.
Doncs el Joan Molner et preguntava precisament per pensar en alguna cosa més, et deia: quin és el somni que li agradaria complir a Antonio Hidalgo aquí al Sabadell?
Mira, el meu somni, els somnis es fan a través del treball. Jo crec que és un moment, perquè està clar que hem patit moltíssim, però no podem oblidar aquestes 7 jornades. No podem oblidar el que ens ha costat continuar en aquesta segona divisió B. No hem d'oblidar què podia suposar un descens a tercera divisió. A partir d'aquí hem de fer el millor treball possible per guanyar moltíssims partits, però hem de pensar només ara en fer un gran treball, perquè és un moment molt important de la temporada. Hem de prendre moltes decisions i hem d'arribar al primer partit de Lliga preparats.
El equilibrio, quin tant per cent de l'actual plantilla creu que té l'ADN de futbol que tu tens a la ment?
Bueno, un percentatge no, però el que tinc clar és que el 100% de la plantilla ha cregut en l'ADN o en el missatge que li he transmès.
Marcus Roth, creus que tindrem millor equip la temporada que ve?
Bueno, quan diem de preparar l'equip o de treballar, és perquè intentarem millorar tot el que puguem. No sé fins on podem arribar, però ho intentarem millorar, està clar, des del primer moment. La idea sempre és millorar el que has fet abans.
I en aquest sentit, el Josep Maria Chuecos, que deia: qui tindrà més pes a l'hora de fitxar ara? José Manzanera, Antonio Hidalgo...
Bueno, ho he dit abans, no? Anirem de la mà, perquè està clar que jo tinc la meva idea, ell té un gran coneixement de la segona B, i hem de buscar els millors jugadors possibles per plasmar aquesta idea, no?
L'Arnau Ruiz diu: per la propera temporada, aposta per una plantilla més rejuvenida o prefereix donar continuïtat a la veterania i l'experiència com a eix central? I, de fet, en aquest sentit, diu: compta amb Pol Ballesteros per l'any vinent o ha parlat amb ell del seu futur? Recordem que Pol Ballesteros està cedit per part del Nàstic de Tarragona i que, per tant, primer haurà de parlar amb el conjunt gran abans de dir alguna cosa, però no sé si has parlat també amb ell, amb l'heroi al final d'Olot, que sempre quedarà com a l'heroi d'Olot.
Sí, hem parlat, no? És una situació que no tenim... no podem decidir sobre ell. Ell té una situació difícil per nosaltres, està clar, que té contracte amb un altre club, i a partir d'aquí només hem d'esperar, no?
Més coses, per exemple, ara que parlàvem d'exjugadors, d'excompanys teus i que guardes bona amistat amb ells. L'Oriol Hernández diu, t'agradaria o portaries un altre exarlequinat com el David de Navas al cos tècnic?
Bueno, el David ha sigut una persona molt important, no? Hem estat en contacte aquestes setmanes i ho pateix molt des de la distància i el tenim molta estima, està clar.
I aquesta, remato pràcticament, hem rebut molts missatges, el David Caparrós, etc. El Luis García diu, t'agradaria ser el Ferguson del Sabadell?
No sé, quants anys va estar el Ferguson? Uf,
jo crec que
moltíssim,
més,
no?
Més de dues dècades mínim. Això, bueno, mira, tenim el Pau Vitoria d'altra banda, que és més expert en el futbol, clar, en el futbol anglès, en la Premier.
Hem d'anar a poc a poc, hem d'anar a pensar en el present i mica en mica fer el camí que ens toca, no?
Antonio Hidalgo, per cert, dissabte pugem a la Mola, no sé si ens veus preparats o no, físicament, perquè...
Sobrats, arribareu sobrats.
I això vol dir també que més d'un potser no acabava de confiar massa si va dir en el seu
sempre,
dia...
Sempre s'ha de confiar, sempre.
I va haver algú que en algun moment va dir, pujo a la Mola, que això segur que al final no ho traiem i no he d'anar caminant fins allà dalt. I ara, des de la nova Creu Alta, si et vols animar, per cert, dissabte a les 8 del matí. Anem cap allà, complicat, no?
No, però una hora una mica difícil, no? Dissabte estem de vacances, alguns.
No et farem ara 1.000 quilòmetres a sobre després de complir l'objectiu. 27 anys, per cert, Àlex Ferguson, a la banqueta del United.
27, va estar uns quants, eh?
Amb quants et conformaries aquí a Sabadell?
No, aquí no es tracta d'anys, es tracta de treball. S'ha de fer treball, s'ha de treballar moltíssim i això s'ha de veure dia a dia.
Hi ha més d'un que diu que veu en la figura d'Antonio Hidalgo algú que, d'entrada des de la casa, això ja ho sabíem de sèrie, abans de conèixer la vessant com a entrenador d'Antonio Hidalgo, sabíem que era, com s'acostuma a dir en el món de les aficions, un odinoi, no? un dels nostres, però que veia en tu com un entrenador de llarg termini, que hi creia molt en la idea futbolística. I estic convençut, després de la conversa que hem tingut avui, que ets entrenador jove, evidentment, no arribes als 40 anys, ets entrenador sense aquell bagatge que jo deies tu en la prèvia, que deies, no, sí, a la gent que em diu que no tinc experiències, que no puc dir res, que és això, és que és tal qual, però que tens les idees molt clares, que les coses t'han sortit molt bé aquí en 7 jornades, que has connectat, no sé si és més important una banda o l'altra, però van de la mà lligats, que és amb l'afició d'una banda, amb el club, i de portes endins amb els jugadors, i això ja t'ho dic jo, que tant de bo que no sé si Ferguson, 27 anys, home, no sé si el futbol espanyol està preparat com per tenir a gent amb tanta i tanta i tanta durada i tanta paciència a les banquetes com el futbol anglès, però que s'estan posant les bases per a un Sabadell de futur il·lusionant, com a mínim segur, perquè això tu ho has viscut també en molts clubs, i el caliu que es va viure a Olot, això no s'acostuma a viure gaire ben lloc, i això queda per una permanència, no?
Bueno, jo ho he dit ja, no? Jo crec que de vegades quan passen situacions, com van passar la de contra el València-Mestalla, va ser després d'una derrota i van haver moltes entrades regalades, va saltar la gent quan s'havia perdut, havia una sensació de pessimisme, de que no, que aquesta gent no sentia els colors. I després veus lo de Olot i veus que això està molt viu, que estem molt vius. L'Àngel ho deia, ostres, ho hem d'aprofitar. Hem d'agafar la gent que tenim al costat i l'hem de fer del Sabadell. Que vingui amb nosaltres, que estigui amb nosaltres. Que aquest és un sentiment molt bonic que hi ha. El que és del Sabadell, aquests 2.000, 2.500, 3.000, no sé quanta gent, són del Sabadell. I són els nostres, els que s'empenyen, els que pateixen, els que... Quan no entri la piloteta, em diran que... quin entrenador que tenim. Però després ens demostren que els 7 partits passen de tot això. Anem tots en la mateixa direcció, tothom volem el bé, la salvació, perquè sabem el que pot passar si hi ha un descens. Per això estem més vius que mai, més vius que mai, i això ho hem d'aprofitar.
Doncs no sé si a casa, qui estigui escoltant això, marxarà amb la mateixa sensació que marxo jo, però sí que avui me'n vaig amb la idea que el Sabadell està en bones mans, que la banqueta del Sabadell té un tros d'entrenador que ho ha demostrat en 7 partits i que tindrem molt de temps, molts mesos ara, per gaudir-lo. Antonio Hidalgo, enhorabona, això d'entrada, perquè la feina era difícil i vas aconseguir aixecar el vol. Gràcies, també, perquè l'aposta, com dèiem al principi, era arriscada i et vas mullar, perquè en certa manera també tenies un record del que havia estat el teu pas per aquí, per Sabadell, i una espina que no sé si del tot o no, però te l'has tret una miqueta, i tota la sort del món d'ara endavant. Desconec que un dia marxa a fer la mudança a Xipre, no vinguis a la Mola, cap problema, ja que mirem nosaltres, que és la nostra penitència, però tindrem temps per parlar i podràs venir més vegades aquí a Ràdio Sabadell a comentar la jugada, segur. Tota la sort del món, Antonio.
Moltes gràcies.
T'apassionen els esports a fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports a fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm, i en redifusió els dissabtes a 2:15 del migdia i diumenges a 4:00 PM. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons.
Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Women Race al Corte Inglés, que es celebrarà el diumenge 2 de juny a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Corte Inglés de Sabadell o al web womenracealcorteingles.cat fins al 29 de maig. El 2 de juny tens una cita amb la solidaritat. Corre la Women Race al Corte Inglés a favor d'un colliga.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pan de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Les informacions de la resta de Sabadell avui les condensem en aquest tram final d'un programa diferent al que hem tingut amb Antonio Hidalgo. Per exemple, parlem de bàsquet perquè el Global Bàsquet s'ha classificat per la final de la Copa Catalunya de bàsquet en cadira de rodes. Els sabadellencs van superar les semifinals al Barça 57-40 i optaran ara al tercer títol de la temporada després de la Supercopa Catalana i de la Lliga Catalana. L'equip d'Òscar Trigo buscarà el triplet, concretament el 2 de juny contra el Costa Daurada a la final. En l'últim partit en aquesta semifinal disputada a Ripollet, el Barça no va posar las cosas fáciles, como explica el jugador Óscar Onrubia.
El principio del partido fue un poco difícil para nosotros, ya que empezamos en desventaja de puntuación. Ellos empezaron siendo superiores, nosotros no hicimos un buen juego al principio, no nos sentíamos cómodos en pista, hasta que después dimos un cambio de mentalidad y de juego, y el transcurso del partido se fue decantando cada vez más para nuestro lado, hasta ya conseguir la ventaja y mantenerla hasta el final.
Un Onrubia, per cert, que no podrà ser a la gran final perquè coincidirà amb una concentració de la selecció espanyola. El jugador del Global té moltes opcions de passar l'últim tall per estar entre els convocats de cara a l'europeu d'aquest estiu. I el Sabadell femení ha posat punt i final a la temporada amb l'eliminació a la primera ronda de la Copa Catalunya després de 90 minuts reglamentaris. A Olímpia, sense gols, amb 0-0, les de Ramon González van caure a la tanda de penals contra el Manu Lanzarote per 3-4. Tot i ser un rival de la zona mitjana de preferent, el centre d'esports femení va plantejar un partit defensiu. La sort, però, no va somriure a les arlequinades des dels 11 metres, com ha explicat el mateix González.
Perdimos en penaltis en un partido que fue, sobre todo, muy defensivo por parte nuestra. Manu Lanzarote fue un equipo que intentó llevar el ritmo de juego, el ritmo de balón, y nosotros, pues bueno, bien colocadas atrás, y esperando a tener la oportunidad que nos permitiera marcar.
Sense competicions oficials fins la propera temporada, el Sabadell femení s'acomiadarà aquest dissabte amb una amistosa Olímpia contra l'Espanyol B. I a la segona catalana, el Sabadell B i la Sabadellenca afronten l'última jornada de Lliga sense res en joc. Tots dos equips ja estan salvats i només pot ballar alguna posició a la taula. En el cas de la Sabadellenca, ni això, ja que els Taronja repetiran 13a posició, la de l'any passat. Els descensos compensats podrien afectar els de la zona sud, però amb la salvació que comentàvem avui amb Vidalgo del Sabadell a Olot, aquesta opció s'ha esfumat, ho explica el tècnic Jesús Rueda Betis.
La verdad que pasemos desde que comenzó la liga hasta diciembre unos meses muy malos, muy duros, y la verdad que era difícil sacar esto y bueno, gracias a la racha que conseguimos nos hemos salvado. Entonces la verdad que para mí es positivo, es buena la temporada y bueno, el sprint final, la verdad que entre que ves que ya lo has hecho todo y tal, pues bueno, hemos llegado también un poco bajos así al final, pero yo creo que buenas no, buenísimas.
La Sardellenca acabarà rebent un Berga que és tercer i que lluita per pisparli la segona posició, precisament el Caldes, que és qui rebrà el Sabadell B. El filial arlequinat és desè i només podria caure a la 11a plaça si perd i guanya el Manlleu. El tècnic Pablo Becerril ha dit que sortiran amb el plantejament d'intentar jugar amb els nervis del rival. L'última jornada de la Lliga Segona Catalana també arriba amb horari unificat. Tots els partits es disputaran diumenge a les 12. D'aquesta forma arribem al tram final de programa. Demà ben atents perquè vindrà fins aquí radiofònicament parlant l'Àlex Pareja des dels Estats Units amb el seu Living in America i parlarem, entre altres coses, de la segona B de futbol sala, l'Amics del Pou intentant pujar a tercera divisió o del comiat d'Álvaro Fernández a l'Escola del Carme, entre altres coses. Des del control de sol, Roger Benet us envia una abraçada enorme. Més informació, @RadioSabadell, a Twitter o radiosabadell.fm. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.